tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Dimarts 24 de març del 26, cel pràcticament serè aquest matí. Temperatures a la banda fresqueta. Aniol Puigverd, bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Com doncs, ho tenim?
Sí, temperatures baixes. Ara mateix tenim 5 graus sota zero a Vall de Núria. En tenim dos també de negatius a Das. 0 graus els tenim a Mieres. Ja en tenim un de positiu, per exemple, a la Vall d'en Bas. 2 a Olot i a Ripoll, també a Camprodon. 3 graus a Sant Pau de Segúries. 4 a Castellfollit de la Roca. A les preses també a Montagut i a Girona. 5 graus els tenim a Santa Pau i a Banyoles, 7 a Roses i 9 graus a Figueres.
Anem a la previsió del temps, Dani Ramírez.
Dia de sol, 4 núvols, alguna boirina al matí, algun banc de boira cap a Osona, però la veritat és que es presenta un dimarts estable. Dimecres també farà bo, però a la tarda es pot ennuvolar al Pirineu, en principi sense precipitació. És probable que dijous a la nit i divendres entre la tramuntana, però de moment tampoc veiem cap situació de pluges importants ni nevades.
Problemes de concentració també.
Gràcies, Dani. És el moment de destacar l'actualitat informativa de la jornada, els primers titulars d'aquest nou dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Augmentar el preu de les begudes energètiques i la conscienciació de la població podria ajudar a reduir el consum entre els menors de 16 anys.
Són dos dels punts que ha destacat el pediatre Stefan Schneider arran de la proposta de prohibició que vol tirar endavant el Ministeri de Consum. Schneider remarca que són begudes que poden provocar efectes perjudicials per la salut dels infants i que les famílies han d'apostar per frenar-ne l'ús.
Problemes de concentració també, perquè clar, si no dormo, després hiperestimulació, nerviosisme, tot això poden ser efectes. I a dosis molt altes, lògicament també podem tenir fins i tot problemes de la cafeïna, amb taquicàrdies i arritmies cardíaques i temes aquestes.
Sant Pau de Segúries ha acollit el 18è seminari sobre el patrimoni natural de la Garrotxa i els Ripollès. Dues jornades en què s'han tractat temàtiques diverses, però amb un mateix eix en comú.
L'entorn de les dues comarques, fins a 9 ponències, han manifestat la necessitat de conservar la fauna i la flora, però també altres aspectes, com la meteorologia o les fonts, entre d'altres.
I ha participat en Michael Lockwood, és el membre de la presidència, precisament, de l'entitat organitzadora.
Sí, en part és divulgació dels valors naturals que tenim en aquestes dues comarques, i som gent local, però també hi ha gent que ve de Barcelona, de Girona, que s'han centrat una mica en els seus estudis en aquesta zona, i hi ha una gran diversitat de temes, però de natura, en tots els sentits. Ara la propera ponència serà sobre una planta endèmica.
El sismògraf del 2026 connectarà amb la natura i amb les persones a través del benestar i el fet de caminar.
Aquests són els dos itineraris escollits pels organitzadors que es representaran a través d'una trentena d'espectacles de companyies de casa nostra i també internacionals. Enguany destaca la presència de la companyia Boet Volk, una companyia belga.
Escoltem la Tena Busquets, directora del Festival Sismògraf.
Potser sí que destacar Boet Volk perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran format. Llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull dir que, i a més, és estrena a l'Estat espanyol.
El mot no s'atura a Olot i fa el salt al cinema amb un mot de cine, tot i que el Festival Literari fa les maletes cap a Girona. Aquesta setmana la ciutat manté viu l'esperit viatger amb una nova proposta que canvia els llibres per la gran pantalla.
El segle portarà històries de viatge al Cines Olot des d'aquest dimecres i fins diumenge.
Escoltem el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana.
Molt contents amb, com dèiem, el festival. Em sembla que és un apostar per la literatura en aquest món tan digital, i tan tecnològic, de les xarxes, dels vídeos. Em sembla que és fins i tot trencador i ens agradaria que el mot amb el seu ritme anés creixent a la ciutat, perquè la literatura té això, la literatura són els llibres, però són les obres de teatre, són el cinema, influenciat a la pintura, a la fotografia, per tant hi ha molt camp per recórrer.
I la Vall d'en Bas es converteix en l'epicentre del món geganter gironí, a la setena trobada gegantera de les comarques gironines.
El municipi ha acollit aquest dissabte una jornada que també ha servit per celebrar els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Durant l'acte s'ha posat en valor el relleu generacional de les colles, però també la falta de grups de grallers a la Garrotxa.
La Clara Anglada és presidenta de la coordinadora de colles geganteres de les comarques gironines.
La província de Girona té molta tradició, hi ha gegants molt, molt antics, i la veritat és que és un relleu generacional que s'ha anat portant a totes les colles d'arreu del territori, i un clar exemple és aquí a la vall, tens els gegants que són els més antics, fins al Berenguer, que es va estrenar la setmana passada. Vull dir, és un relleu generacional, però que alhora hi ha un faràndula que va evolucionant amb els temps i fa que s'arreli molt en tot el territori, i no només passa aquí, sinó que passa tot arreu de la província.
La Garrotxa Tolatada tanca amb èxit la primera edició i ja pensen ampliar-la de cara a l'any vinent.
La primera edició de la Festa del Xuletón s'ha dut a terme al càmping Lapa de Santa Pau en presència de centenars de persones. A banda de bon menjar, la Garrotxa Tolatada ha comptat amb xerrades culinàries i música en directe.
Escoltem en Joan Manel Robles, organitzador de la proposta.
L'èxit és abrumador. Tenim molta gent que està vinguent, veient tot el que es fa, que no s'ho arribava a imaginar, tastar el que hem servit i quedar-se aquí a menjar i a gaudir de la música amb aquesta festa de, jo dic, gastronòmica i del producte de la Garrotxa, que al final és així. Per tant, la valoració que puc fer a la primera edició és la millor, un excel·lent. El que canviaríem per l'any que ve, ampliar molt més la logística, perquè sabem que això serà un doble o triple èxit.
En esports, la Volta a Catalunya passa per la Garrotxa. Ho farà a partir de quarts de quatre d'aquesta tarda, Aniol.
Doncs hi ha un empàs de la prova ciclista que provocarà afectacions viàries en punts importants d'Olot, com és el cas de l'Avinguda Sant Jordi. Una Volta ciclista que tornarà a passar per la comarca després que l'any passat no ho fes i que enguany compta amb corredors de primer nivell mundial.
Més coses, el Club Bàsquet Olot de primera territorial aconsegueix l'ascens de categoria.
Doncs sí, el conjunt olotí ha realitzat una gran temporada i ha tancat l'ascens a falta d'unes quantes jornades per acabar la Lliga. A més, en futbol, la Unió Esportiva Castellfollit també ha aconseguit convertir-se ja en equip de play-off a quarta catalana.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible. Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Sents aquest silenci? És el robot Automower de Husqvarna, que m'han instal·lat a Sacré Jardí. Amb Automower tindràs el jardí perfecte tot l'any. I per als més tradicionals, venda i reparació de tot tipus de maquinària de jardí i complements. Tallagespes, bufadors, desbrossadores... T'esperem a la Ronda Fluvià 7 d'Olot. Taller Sacrest. Centre oficial Husqvarna.
El trànsit. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és un dia molt clarament marcat pel pas de la Volta Ciclista i això, evidentment, tindrà afectacions viàries.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Policia local, bon dia.
Bon dia. Avui la Volta Ciclista de Catalunya passa per Olot. Es preveu el seu pas aproximadament a les 4 de la tarda. Els corredors vindran de Sant Cosme, entraran per carretera de les Tries, direcció al carrer Portbou, avinguda Sant Jordi, i marxaran per la carretera de Santa Pau. La circulació quedarà tallada en aquest tram des de les 3 quarts de 4 fins a 3 quarts de 5 aproximadament. Les reserves d'estacionament que afecten són els següents carrers: Avinguda de Sant Jordi, Pere Badosa, Compositor Serra, Carretera de les Tries i Mestre Moner. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. Augmentar el preu de les begudes energètiques i la conscienciació de la població podria ajudar a reduir el seu consum entre els menors de 16 anys. Són dos dels punts que ha destacat el pediatre Stefan Schneider arran de la proposta de prohibició que vol tirar endavant el Ministeri de Consum. Schneider remarca que són begudes que poden provocar efectes perjudicials per la salut dels infants i que les famílies han d'apostar per frenar-ne l'ús. Ens ho explica en Roger Isern.
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 elaborarà una normativa per prohibir totes les begudes energètiques als menors de 16 anys i ampliar aquesta prohibició als menors de 18 en el cas de les begudes amb més de 32 mg de cafeïna per cada 100 mil·lilitres. Ho va anunciar fa unes setmanes el ministre Pablo Bustinduy a Barcelona, abans de reunir-se amb representants de la Gazelle Foundation, organització que combat la obesitat infantil amb programes de promoció de la salut. El ministre va remarcar que aquesta mesura té un ampli suport social, ja que el baròmetre sobre publicitat d'aliments i begudes energètiques de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició apunta que 9 de cada 10 persones està d'acord amb aquesta prohibició. El pediatre Stefan Schneider ha detallat què suposa pels menors de 16 anys.
Nens més joves, aquest és un estimulant, és clarament un estimulant. Llavors, clar, amb dosis més altes, que ràpidament arribem amb nens, lògicament, la dosis amb una lata d'aquestes, ja l'arribes, i fas tos, ja superes. I llavors tenim aquest problema, i tenim un problema també que això no és només es pren això, moltes vegades es combina amb alcohol i amb altres productes que es paregen. Això va al temps de lleure.
El pediatre Garrotxí de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa també explica quins efectes poden provocar les begudes energètiques a nens i nenes depenent de la quantitat.
Problemes de concentració també, perquè clar, si no dormo, després hiperestimulació, nerviosisme, tot això poden ser efectes. I a dosis molt altes, lògicament, també podem tenir fins i tot problemes de la cafeïna, amb taquicàrdies i arritmies cardíaques i temes aquestes.
Schneider ha remarcat que per reduir el consum d'aquestes begudes entre els menors hi ha d'haver-hi una part de conscienciació per tal de poder-ho frenar.
La població necessita saber que aquests productes no són saludables, no són recomanables, i molt menys en edat infantil. El problema és que la compra de les famílies moltes vegades hi són aquestes productes. Llavors, això seria un dels primers punts, crec jo, molt important d'incidir en aquest tema: educació a escoles, educació de pares, etc.
Aquesta futura regulació se sumarà a la prohibició de la venda de begudes energètiques als centres escolars que va impulsar el Ministeri l'any passat. Bustinduy ha recordat que en paral·lel al consum posarà en marxa una regulació de la publicitat d'aliments no saludables destinats a menors.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Les exportacions gironines cauen un 18% al gener, arrossegades pel descens de les càrnies i el sector químic. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant aquest mes, les empreses gironines han venut productes per valor de 580 milions d'euros a l'exterior. Destaca la sotragada que han patit les càrnies, que d'un any per l'altre han passat d'exportar canals i productes elaborats per valor de 168 milions a situar-se en els 113. Sobretot, bona part d'aquest descens s'explica per l'impacte dels aranzels temporals que la Xina aplica al porc. De fet, d'un any per l'altre, les exportacions gironines en destí al gegant asiàtic han baixat a més de la meitat, és a dir, de 31 milions del gener de l'any passat als 13,6 al d'aquest 2026.
El 2025, les exportacions gironines van segellar un nou rècord i van tancar l'any arribant als 8.560 milions d'euros, cosa que, traslladat en percentatges, suposava un increment del 2,7%. Durant el tercer trimestre, però, el bon comportament del químic va ajudar a pal·liar els descensos que acumulaven les càrnies, sobretot arran dels aranzels que la Xina va aplicar a la Unió Europea com a represàlia pels gravàmens del cotxe elèctric. A partir d'octubre, però, l'alentiment de les exportacions es va fer evident perquè entre aquest mes i el desembre, en global, van fluctuar entre augments i descensos que van situar-se entre el 0,3 i el 0,6%. I allò que ja començava a intuir-se, que hi hauria de ballada, aquest gener s'ha fet palès del tot. Segons recullen les dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions gironines han caigut fins a un 18,2% aquest gener i tanquen el mes amb 580 milions d'euros. Un descens que s'explica per la davallada de vendes que han registrat dos dels sectors motor de les vendes a l'exterior. Per una banda, l'agroalimentari, que aquest gener ha exportat per valor de 244 milions d'euros, i per l'altra, les químiques, que tanquen el mes havent exportat fins a un 23% menys. Dins l'agroalimentari, com ja és habitual, el pes de les càrnies és innegable i, de fet, com ja havia passat en mesos anteriors, la caiguda de vendes derivada dels aranzels continua passant factura, perquè dels 168 milions d'euros en carn i despulles d'animals, sobretot porc, que van vendre a l'estranger durant el gener del 2025, ara aquesta xifra s'ha reduït fins als 114 milions d'euros. El clúster carni gironí, però, no és l'únic que ha baixat en exportacions. Segons recull l'estadística del Ministeri, aquest gener també ho han fet altres subsectors de l'agroalimentari, com els preparats, la llet i els làctics o la fruita.
I de l'economia anem cap a la cultura. Perquè el sismògraf del 2026 connectarà amb la natura i amb les persones a través del benestar i el fet de caminar. Són els dos itineraris escollits pels organitzadors que es representaran a través d'una trentena d'espectacles de companyies de casa nostra i també d'origen internacional. Enguany destaca la presència de la belga Boet Bol, que ens ho explica en Gerard Puigdemont.
En Valguem a caminar al món, celebrar el cos, el Festival Sismògraf 2026 ha fet oficial la programació d'enguany. El festival es durà a terme el mes d'abril, els dies 18 i 19 amb el sismodança i del 23 al 26 amb el gruix de la programació. Enguany se seguirà el camí de la sostenibilitat personal i natural a través de diferents propostes que s'englobaran en dos itineraris. Un d'ells, el de benestar, centrat en la cura del cos i la relació amb els altres. Mira de la companyia Badurban planteja la mirada que tenim envers els altres. I Humanhood proposa una meditació col·lectiva i també es podrà veure souvenir d'Àngels Margarit als Tussols. L'altre itinerari, caminar, proposa descobrir el territori mirant d'establir noves relacions amb el paisatge. La companyia belga Boet Bol és una de les propostes més destacades d'enguany. Tena Busquets és la directora del sismògraf.
Potser sí que destacar Boet Bol perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran format. Llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull dir que, i a més és estrena a l'Estat espanyol.
També hi ha programada una passejada vora riu, una proposta d'arts vives pel Fluvià i el Parc de Pedratosca. Dissabte a la nit al Turín es farà la Sismoparty amb les informals DJ Set i Rina DJ. I per Sant Jordi es proposa una visita ballada a la biblioteca i es convida a venir a veure el Drac al teatre, una proposta de Manel Quintana. El sismògraf d'enguany també hi seran Nick Stewart, que passejarà amb les pedres, Maria Camila Sanginez, Job Ramos, Irene Vicente i la companyia Femut, entre altres. Diumenge es farà el Parc Nou en moviment.
Quan plantegem sismògraf, el que volem és que la gent vingui a descobrir, vingui a gaudir i a descobrir, i que s'emporti algunes preguntes o que s'emporti una millor manera de formular-se les preguntes, no? Com això que dèiem, no? Com estem sobre, com evitem millor, com podem evitar millor el nostre planeta, o com podem relacionar-nos millor amb el nostre entorn, com podem ser regeneratius i propositius en l'espai que ens envolta en lloc de ser, doncs, destructius. constructius, no? D'alguna manera, tot el sismògraf el que pretén és des de l'artístic, doncs, posar aquest debat sobre la taula.
Des de les institucions remarquen la importància per Olot i per la demarcació de Girona el fet de tenir un festival d'aquest nivell. En parlen Josep Quintana, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, i Imma Muñoz, diputada a la Diputació de Girona.
En uns dies volem ser una miqueta la capital, eh? Però en aquests dies el sismògraf, doncs, a Catalunya fa moltes coses, però millor que el sismògraf, diguéssim, a nivell de qualitat, a nivell d'espectacles, de companyies al país, de companyies internacionals, doncs agafem aquesta capitalitat del país i molt content de fer-ho.
Des de la Diputació de Girona estem absolutament orgullosos, és un plaer tenir festivals d'aquesta dimensió, doncs, en tota la demarcació. De fet, són referents per tot el país i més enllà del país, perquè veiem moltíssims artistes de fora, inclús d'Europa i d'altres indrets, i per tant, com no pot ser d'una altra manera, doncs la Diputació hi ha de fer recolzament.
Un any més, el sismògraf proposarà espectacles de circ, de dansa contemporània, dansa d'arrel, performance i molt més a diversos espais de la ciutat d'Olot i alguns altres lluny de la capital garrotxina. Tota la programació es pot trobar al web del festival www.sismografolot.cat.
I el mot no s'atura a Olot i fa el salt al cinema amb un mot de cine. Tot i que el Festival Literari fa les maletes cap a Girona aquesta setmana, la ciutat manté viu l'esperit viatger amb una nova proposta que canvia els llibres per la gran pantalla.
El cicle portarà històries de viatge als cines Olot des d'aquest dimecres i fins diumenge.
Natàlia Moreno.
Després d'uns dies intensos de converses i reflexions sota el lema "Me'n vaig", el mot continua en moviment i ho fa sense marxar del tot d'Olot, amb un mot de cine. Aquesta iniciativa, impulsada pel mateix festival, el Cines Olot i el Cine Club Olot, vol ser una alternativa per tots aquells que no podran seguir el festival a Girona però encara tenen ganes de més. La proposta trasllada al cinema els grans temes que han marcat aquesta edició. El viatge, entès més enllà del simple desplaçament, es converteix en el fil conductor d'una programació que explora canvis vitals, fugides i descobertes personals. Una manera diferent de continuar el relat que han deixat els llibres. Josep Quintana, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, explica que l'aposta és seguir fent créixer el festival a través de diferents disciplines.
Molt contents amb, com dèiem, el festival. Em sembla que és un apostar per la literatura en aquest món tan digital, i tan tecnològic, de les xarxes, dels vídeos. Em sembla que és fins i tot trencador i ens agradaria que el mot, amb el seu ritme, anés creixent a la ciutat, perquè la literatura té això, La literatura són els llibres, però són les obres de teatre, són el cinema influenciat a la pintura, a la fotografia. Per tant, hi ha molt camp per recórrer.
Durant 5 dies, des d'aquest dimecres i fins diumenge, els cines Olot es transformaran en una mena d'extensió del mot. El públic hi trobarà títols emblemàtics que dialoguen amb la literatura i amb aquesta necessitat tan humana de marxar, de perdre's o de retrobar-se. En dona més detalls Jep Costa, membre del Cine Club Olot.
Es basa de pel·lícules de viatge, la majoria adaptades de novel·les o de novel·les de no ficció, amb històries amb una barreja de clàssics i alguns de més recents. Ja no m'enlant, La frontera de Jordi Cullell i tres clàssics que va fer una miqueta de mandra de mirar-los de programament. Si els torres a mirar en cinema amb una petita introducció que ajuda molt, són pel·lícules que val molt la pena. Els tres clàssics són Apocalipsis Now, la París, Texas, de Wim Wenders, i després finalment una dels clàssics, potser una de les més maques de Bill Lynch, que és Una història verdadera, com es va traduir aquí, d'Estranja història.
Amb un mot de cine, Olot es resisteix a acomiadar el festival i aposta per allargar el viatge una mica més. Aquesta vegada, però, des de la butaca i amb la mirada posada a la pantalla gran. La programació completa la podeu consultar al web del Cinemes Olot o a Olot Cultura.
I ara marxem cap a la Vall d'en Bas perquè ha estat, sens dubte, l'epicentre del món geganter gironí a la setena trobada gegantera de les comarques gironines.
El municipi ha acollit aquest dissabte una jornada que també ha servit per celebrar els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Durant l'acte s'ha posat en valor el relleu generacional de les colles, però també la falta de grups de grallers a la Garrotxa.
La Vall d'en Bas ha viscut aquest dissabte una jornada de les que fan poble amb la celebració de la setena trobada gegantera de les comarques gironines, que enguany també ha coincidit amb una efemèride especial, els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Una trobada que ha servit per reivindicar la força de la tradició gegantera, però també per posar sobre la taula alguns dels seus reptes. Un dels més destacats és el relleu generacional, que segons Clara Anglada, presidenta de la coordinadora de colles geganteres de les comarques gironines, s'ha anat consolidant amb el temps, combinant figures històriques amb noves incorporacions que mantenen viva la faràndula.
La província de Girona té molta tradició, hi ha gegants molt, molt antics, i la veritat és que és un relleu nacional que s'ha anat portant a totes les colles d'arreu del territori, i un clar exemple és aquí a la Vall, tens els gegants que són els més antics, fins al Berenguer, que es va estrenar la setmana passada. Vull dir, és un relleu generacional, però que alhora hi ha un faràndula que va evolucionant amb els temps i fa que s'arreli molt en tot el territori, i no només passa aquí, sinó que passa tot arreu de la província.
Però no tot és tan positiu. A la Garrotxa, la música passa per un moment complicat. La manca de grallers és una realitat que preocupa el sector, ja que són imprescindibles perquè els gegants puguin ballar sense dependre sempre de cobles contractades. Ho assegura Mar Romero, vicepresident de la Coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines, que alerta que aquesta situació condiciona moltes actuacions al territori.
En termes musicals, s'ha de dir que a la Garrotxa no estem en bons moments. De fet, els únics grallers que existeixen en aquests moments són els grallers de Sant Esteve d'en Bas i també els grallers de Castellfollit, que li diuen els grallers del Miracle perquè han ressuscitat des de fa molt poc i només assagen el dia que han de tocar, per tant, sortirà com sortirà. I per tant, a l'hora de música, aquí a la Garrotxa estem en hores baixes i només tenim músiques amb els gegants sempre i quan hi hagi una cobla que s'ha de pagar per part del Consell Històric.
Més enllà dels reptes, la jornada també ha deixat una imatge històrica pel municipi. Per primera vegada, tots els pobles de la Vall d'en Bas tenen la seva pròpia figura de la faràndula, i això ha permès que totes ballessin plegades. Anna Bach, presidenta de la colla de geganters d'en Bas, diu que és una fita molt important pel municipi.
En data d'avui hem aconseguit una cosa que potser no s'havia aconseguit i estem també molt orgullosos d'això, i és que cada poble de la Vall tingui la seva faràndula, el seu element, la seva característica, no? I d'una figura, diguéssim, que la representa, val? I llavors, per tant, avui per primera vegada ballarem tots junts, i per tant això és fantàstic.
Des de l'Ajuntament, per la seva banda, també posen en valor el paper d'aquestes trobades. Magda Roca assegura que són una eina de cohesió social i d'identitat del territori, i destacar la importància de mantenir viva aquesta tradició popular.
Jo com a alcaldessa estic supercontenta, no? Al final la faràndula ens uneix. Quan parlem de faràndula, sí que cada poble, cada nucli té la seva faràndula, però sí que és veritat que tots tenen aquestes ganes, no?, de trobar-se, de fer festa. És una cosa que fa cohesió, que fa bon veïnatge, que fa comunitat i que a nosaltres ens encanta. Al final això és el que volem a la Vall.
La Vall d'en Bas, que ja va ser la 29a vila gegantera del 2023, ha tornat a posar-se al centre de la cultura popular. Nous gegants, noves generacions i una faràndula que no para de créixer.
Esports, el Club Bàsquet Olot de Primera Territorial aconsegueix l'ascens de categoria. El conjunt olotí ha realitzat una gran temporada i ha tancat l'ascens a falta d'unes quantes jornades per acabar la Lliga. A més, en futbol, la Unió Esportiva Castellfollit també ha aconseguit convertir-se en equip de play-off a quarta catalana.
Es van acabant les temporades i els equips garrotxins de les diferents disciplines esportives segueixen aconseguint nous èxits. Per començar, el Club Bàsquet Olot ha aconseguit l'ascens de categoria després de fer una temporada pràcticament perfecta a Primera Territorial. En 21 partits ha aconseguit 20 victòries i només una derrota, que el porten doncs a pujar de categoria. Després de la victòria d'aquest cap de setmana, la pista del Blanes B per 68-87, el conjunt olotí ha celebrat l'ascens amb l'afició que es va desplaçar, i ara ho podran fer després de Setmana Santa a casa, en el partit que jugaran contra el Vilablareix. Per altra banda, la Unió Esportiva Cellera Merles Planes també està a pocs partits d'aconseguir aquest ascens i que, per tant, també suposaria que dos equips garrotxins aconsegueixen pujar en una mateixa temporada a la mateixa categoria. En futbol, també bones notícies per la Unió Esportiva Castellfollit, que després de la victòria a casa contra el Serinyà, rival de la part alta de la classificació, aconsegueix la seva presència com a mínim a la fase de promoció d'ascens a Tercera Catalana. El conjunt entrenat per Jordi Freixa acumula una gran quantitat de partits sense conèixer la derrota i només n'ha perdut un en tota la temporada. Ara mateix són primers amb 60 punts a 3 de la Vall d'en Bas, que té un partit menys i que, en cas que els de la Vall aconseguissin els 3 punts, també confirmarien la seva presència a la zona de play-off. Veurem qui s'acaba emportant el liderat i, per tant, l'ascens de categoria de forma directa. De moment, entre els dos primers classificats, només els separen 3 punts de distància.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Bon dia, són 8:15 del matí. És temps de destacar què és el més important de l'actualitat informativa del dia d'avui. Us ho expliquem en titulars.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui hem de parlar de salut perquè augmentar el preu de les begudes energètiques i la conscienciació de la població podria ajudar a reduir el seu consum entre els menors de 16 anys.
Són dos dels punts que ha destacat el pediatre Stefan Schneider arran de la proposta de prohibició que vol tirar endavant el Ministeri de Consum. Schneider remarca que són begudes que poden provocar efectes perjudicials per la salut dels infants i que les famílies han d'apostar per frenar-ne l'ús.
Problemes de concentració també, perquè clar, si no dormo, després hiperestimulació, nerviosisme, tot això poden ser efectes. I a dosis molt altes, lògicament també podem tenir fins i tot problemes de la cafeïna, amb taquicàrdies i arritmies cardíaques i temes aquestes.
Avui també és notícia la qüestió econòmica perquè les exportacions gironines cauen un 18% al gener arrossegades pel descens de les càrnies i el sector químic.
Segons recull l'estadística del Ministeri, durant aquest mes les empreses gironines han venut productes per valor de 580 milions d'euros a l'exterior.
El sismògraf del 2026 connectarà amb la natura i amb les persones a través del benestar i el fet de caminar.
Aquests són els dos itineraris escollits pels organitzadors que es representaran a través d'una trentena d'espectacles de companyies de casa nostra i també internacionals. Enguany destaca la presència de la companyia belga Boet Volk.
Escoltem l'Atena Busquets, és la directora del sismògraf.
Potser sí que destacar Boet Volk perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran format. Llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull dir que, i a més, és estrena a l'estat espanyol.
I el mot no s'atura a Olot i fa el salt al cinema amb un mot de cinema.
Tot i que el Festival Literari fa les baletes cap a Girona aquesta setmana, la ciutat manté viu l'esperit viatger amb una nova proposta que canvia els llibres per la gran pantalla. El cicle portarà històries de viatge als cines d'Olot des d'aquest dimecres i fins diumenge.
En Josep Quintana és el regidor de Cultura.
Molt contents amb, com dèiem, el festival. Em sembla que és un apostar per la literatura en aquest món tan digital, i tan tecnològic, de les xarxes, dels vídeos. Em sembla que és fins i tot trencador i ens agradaria que el mot amb el seu ritme anés creixent a la ciutat, perquè la literatura té això, la literatura són els llibres, però són les obres de teatre, són el cinema influenciat a la pintura, a la fotografia, per tant hi ha molt camp per recórrer.
En cultura popular, la Vall d'en Bas es converteix en l'epicentre del món geganter gironí a la setena trobada gegantera de les comarques gironines.
El municipi ha acollit aquest dissabte una jornada que també ha servit per celebrar els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Durant l'acte s'ha posat en valor el relleu generacional de les colles, però també la falta de grups de grallers de la Garrotxa.
La presidenta de la coordinadora de colles gironines és la Clara Anglada.
La província de Girona té molta tradició, hi ha gegants molt, molt antics, i la veritat és que és un relleu generacional que s'ha anat portant a totes les colles d'arreu del territori, i un clar exemple és aquí a la Vall, tens els gegants que són els més antics fins al Berenguer, que es va estrenar la setmana passada. Vull dir, és un relleu generacional, però que alhora hi ha un faràndula que va evolucionant amb els temps i fa que s'arreli molt en tot el territori, i no només passa aquí, sinó que passa a tot arreu de la província.
Et fotries un entrecot ara, un xoletón?
Doncs sí, tinc
sí?
gana.
A aquesta hora?
Sí, aquesta munició de patates al costat, sí.
Doncs bé, la Garrotxotolatada, no em sabré mai aquest nom, tanca amb èxit la primera edició i ja pensen en ampliar-la de cara a l'any que ve.
La primera edició de la Festa del Xuletón s'ha dut a terme al Càmping Lava de Santa Pau en presència de centenars de persones. A banda de bon menjar, la Garrotxotolatada ha comptat amb xerrades culinàries i música en directe.
El seu organitzador és Joan Manel Robles.
L'èxit és abrumador. Tenim molta gent que està vinguent, veient tot el que es fa, que no s'ho arribava a imaginar, tastar el que hem servit i quedar-nos aquí a menjar i a gaudir de la música amb aquesta festa de, jo dic, gastronòmica i del producte de la Garrotxa, que al final és així. Per tant, la valoració que puc fer a la primera edició és la millor, un excel·lent. El que canviaríem per l'any que ve, ampliar molt més la logística, perquè sabem que això serà un doble o triple èxit.
Anem als esports. El Club Bàsquet Olot de primera territorial aconsegueix l'ascens de categoria.
El conjunt olotí ha realitzat una gran temporada i ha tancat l'ascens a falta d'unes quantes jornades encara per acabar la Lliga. A més, en futbol, la Unió Esportiva Castellfollit també ha aconseguit convertir-se en equip de play-off a quarta catalana.
I la Volta a Catalunya passa per la Garrotxa. Ho farà a partir de 3:45 de la tarda, un pas de la prova ciclista que provocarà afectacions viàries en punts importants d'Olot, com és el cas de l'Avinguda Sant Jordi. De seguida ens ho explicarà la policia municipal. Una Volta ciclista que tornarà a passar per la comarca després que l'any passat no ho fes i que enguany compta amb corredors de primer nivell mundial. Esteu escoltant el 5 minuts més, 7:35.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Juanma Moreno convoca eleccions a Andalusia per al dia 17 de maig.
Doncs sí, tots els partits ja arribaran amb la mirada posada un possible avançament electoral a Espanya.
Descobert en una escola de Barcelona el capellà Josep Blai, condemnat per abusos a menors.
El documental La fugida de veritats ocultes del Sense Ficció revela que, tot i la condemna del 2024, Blai continuava fent missa en un recinte escolar i troba una altra víctima de fa més de 40 anys.
Prop d'una vintena de detinguts, 14 a Catalunya en un macrooperatiu contra el tràfic de drogues.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desplegat aquest dilluns un dispositiu contra una organització internacional implicada en el tràfic de droga i d'armes.
Almenys 66 morts, 57 ferits i 4 desapareguts en estavellar-se un avió militar a Colòmbia.
El president Gustavo Petro lamenta la lentitud burocràtica en la compra de nous avions per a l'exèrcit.
I Meloni perd el referèndum per reformar la justícia, una de les seves propostes estrella.
Els partits d'extrema dreta i de centre d'Itàlia van aprovar la reforma al Parlament, però no van aconseguir els dos terços necessaris per canviar la Constitució.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Avui la Volta Ciclista de Catalunya passa per Olot. Es preveu el seu pas aproximadament a les 4 de la tarda. Els corredors vindran de Sant Cosme, entraran per carretera de les Tries, direcció al carrer Portbou, Avinguda Sant Jordi, i marxaran per la carretera de Santa Pau. La circulació quedarà tallada en aquest tram des de les 3:45 fins a 4:45 aproximadament. Les reserves d'estacionament que afecten són els següents carrers: Avinguda Sant Jordi, Pere Badosa, Compositor Serra, carretera de les Tries i Mestre Moner. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
De sol, quatre núvols, alguna boirina al matí, algun banc de boira cap a Osona, però la veritat és que es presenta un dimarts estable. Dimecres també farà bo, però a la tarda es pot ennuvolar al Pirineu, en principi sense precipitació. És probable que dijous a la nit i divendres entri la tramuntana, però de moment tampoc veiem cap situació de pluges importants ni nevades.
A Olot, quan una cosa funciona, es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el Pla Amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Amarga Navidad i Whistle, el silbido del mal.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6, d'Olot.
Entrem en matèria. Augmentar el preu de les begudes energètiques i la conscienciació de la població podria ajudar a reduir el seu consum entre els menors de 16 anys. Són dos dels punts que ha destacat el pediatre Stefan Schneider arran de la proposta de prohibició que vol tirar endavant el Ministeri de Consum. Schneider remarca que són begudes que poden provocar efectes perjudicials per la salut dels infants i que les famílies han d'apostar per frenar-ne l'ús. Ens ho explica en Roger Isern.
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 elaborarà una normativa per prohibir totes les begudes energètiques als menors de 16 anys i ampliar aquesta prohibició als menors de 18 en el cas de les begudes amb més de 32 mil·ligrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres. Ho va anunciar fa unes setmanes el ministre Pablo Bustinduy a Barcelona, abans de reunir-se amb representants de la Gazelle Foundation, organització que combat l'obesitat infantil amb programes de promoció de la salut. El ministre va remarcar que aquesta mesura té un ampli suport social, ja que el baròmetre sobre publicitat d'aliments i begudes energètiques de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició apunta que 9 de cada 10 persones està d'acord amb aquesta prohibició. El pediatre Stefan Schneider ha detallat què suposa pels menors de 16 anys.
Nens més joves, aquest és un estimulant, és clarament un estimulant. Llavors, clar, amb dosis més altes, que ràpidament arribem amb nens, lògicament, la dosis amb una lata d'aquestes, ja l'arribes, i fas tos, ja superes. I llavors tenim aquest problema i tenim un problema també que això no és només es pren això, moltes vegades es combina amb alcohol i amb altres productes que es paregen. Això va al temps de lleure.
El pediatre Garrotxí de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa també explica quins efectes poden provocar les begudes energètiques a nens i nenes depenent de la quantitat.
Problemes de concentració també, perquè clar, si no dormo, després hiperestimulació, nerviosisme, tot això poden ser efectes. I a dosis molt altes, lògicament, també podem tenir fins i tot problemes de la cafeïna, amb taquicàrdies i arritmies cardíaques i temes aquestes.
Schneider ha remarcat que per reduir el consum d'aquestes begudes entre els menors hi ha d'haver-hi una part de conscienciació per tal de poder-ho frenar.
La població necessita saber que aquests productes no són saludables, no són recomanables i molt menys en edat infantil. El problema és que la compra de les famílies moltes vegades hi són aquests productes. Llavors, això seria un dels primers punts, crec jo, molt important d'incidir en aquest tema, educació a escoles, educació de pares, etc.
Aquesta futura regulació se sumarà a la prohibició de la venda de begudes energètiques als centres escolars que va impulsar el Ministeri l'any passat. Bustinduy ha recordat que en paral·lel al consum posarà en marxa una regulació de la publicitat d'aliments no saludables destinats a menors.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Les exportacions gironines cauen un 18% al gener, arrossegades pel descens de les càrnies i el sector químic. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant aquest mes, les empreses gironines han venut productes per valor de 580 milions d'euros a l'exterior. Destaca la sotregada que han patit les càrnies, que d'un any per l'altre han passat d'exportar canals i productes elaborats per valor de 168 milions a situar-se en els 113. Sobretot, bona part d'aquest descens s'explica per l'impacte dels aranzels temporals que la Xina aplica al porc. De fet, d'un any per l'altre, les exportacions exportacions gironines en destí al gegant asiàtic han baixat a més de la meitat, és a dir, de 31 milions del gener de l'any passat als 13,6 al d'aquest 2026.
El 2025, les exportacions gironines van segellar un nou rècord i van tancar l'any arribant als 8.560 milions d'euros, cosa que, traslladat en percentatges, suposava un increment del 2,7%. Durant el tercer trimestre, però, el bon comportament del químic va ajudar a pal·liar els ascensos que acumulaven les càrnies, sobretot arran dels aranzels que la Xina va aplicar a la Unió Europea com a represàlia pels gravàmens del cotxe elèctric. A partir d'octubre, però, l'alentiment de les exportacions es va fer evident perquè entre aquest mes i el desembre, en global, van fluctuar entre augments i descensos que van situar-se entre el 0,3 i el 0,6%. I allò que ja començava a intuir-se, que hi hauria de ballada, aquest gener s'ha fet palès del tot. Segons recullen les dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions gironines han caigut fins a un 18,2% aquest gener i tanquen el mes amb 580 milions d'euros. Un descens que s'explica per la davallada de vendes que han registrat dos dels sectors motor de les vendes a l'exterior. Per una banda, l'agroalimentari, que aquest gener ha exportat per valor de 244 milions d'euros, i per l'altra, les químiques, que tanquen el mes havent exportat fins a un 23% menys. Dins l'agroalimentari, com ja és habitual, el pes de les càrnies és innegable i, de fet, com ja havia passat en mesos anteriors, la caiguda de vendes derivada dels aranzels continua passant factura, perquè dels 168 milions d'euros en carn i despulles d'animals, sobretot porc, que van vendre a l'estranger durant el gener del 2025, ara aquesta xifra s'ha reduït fins als 114 milions d'euros. El clúster carni gironí, però, no és l'únic que ha baixat en exportacions. Segons recull l'estadística del Ministeri, aquest gener també ho han fet altres subsectors de l'agroalimentari, com els preparats, la llet i els làctics o la fruita.
I de l'economia anem cap a la cultura. Perquè el sismògraf del 2026 connectarà amb la natura i amb les persones a través del benestar i el fet de caminar. Són els dos itineraris escollits pels organitzadors que es representaran a través d'una trentena d'espectacles de companyies de casa nostra i també d'origen internacional. Enguany destaca la presència de la belga Boet Bol, que ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Amb el lema Caminar al món, celebrar el cos, el Festival Sismògraf 2026 ha fet oficial la programació d'enguany. El festival es durà a terme el mes d'abril, els dies 18 i 19 amb el Sismodança i del 23 al 26 amb el gruix de la programació. Enguany se seguirà el camí de la sostenibilitat personal i natural a través de diferents propostes que s'englobaran en dos itineraris. Un d'ells, el de benestar, centrat en la cura del cos i la relació amb els altres. Mira de la companyia Badurban planteja la mirada que tenim envers els altres. I Humanhood proposa una meditació col·lectiva i també es podrà veure Souvenir, d'Àngels Margarit als Tussols. L'altre itinerari, Caminar, proposa descobrir el territori mirant d'establir noves relacions amb el paisatge. La companyia belga Boet Bol és una de les propostes més destacades d'enguany. Tena Busquets és la directora del sismògraf.
Potser sí que destacar Boet Bol perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran format. Llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull dir que, i a més, és estrena a l'Estat espanyol.
També hi ha programada una passejada vora riu, una proposta d'arts vives pel Fluvià i el Parc de Pedratosca. Dissabte a la nit al Turín es farà la Sismoparty amb les informals DJ Set i Rina DJ. I per Sant Jordi es proposa una visita ballada a la biblioteca i es convida a venir a veure el Drac al teatre, una proposta de Manel Quintana. El sismògraf d'enguany també hi seran Nick Stewart, que passejarà amb les pedres, Maria Camila Sanginez, Job Ramos, Irene Vicente i la companyia Femut, entre altres. Diumenge es farà el Parc Nou en moviment.
Quan plantegem sismògraf, el que volem és que la gent vingui a descobrir, vingui a gaudir i a descobrir, i que s'emporti algunes preguntes o que s'emporti una millor manera de formular-se les preguntes, no? Com això que dèiem, no? Com estem sobre, com habitem millor, com podem habitar millor el nostre planeta, o com podem relacionar-nos millor amb el nostre entorn, com podem ser regeneratius i propositius en l'espai que ens envolta en lloc de ser, doncs, destructius, no? D'alguna manera, tot el sismògraf el que pretén és, des de l'artístic, doncs, posar aquest debat sobre la taula.
Des de les institucions remarquen la importància per Olot i per la demarcació de Girona el fet de tenir un festival d'aquest nivell. En parlen Josep Quintana, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, i Imma Muñoz, diputada a la Diputació de Girona.
En uns dies volem ser una miqueta la capital, eh? Però en aquests dies el sismògraf, doncs, a Catalunya fan moltes coses, però millor que el sismògraf, diguéssim, a nivell de qualitat, a nivell d'espectacles, de companyies al país, de companyies internacionals, doncs agafem aquesta capitalitat del país i molt content de fer-ho.
Des de la Diputació de Girona estem absolutament orgullosos, és un plaer tenir festivals d'aquesta dimensió, doncs, en tota la demarcació. De fet, són referents per tot el país i més enllà del país, perquè veiem moltíssims artistes de fora, inclús d'Europa i d'altres indrets, i per tant, com no pot ser d'una altra manera, doncs la Diputació hi ha de fer recolzament.
Un any més, el sismògraf proposarà espectacles de circ, de dansa contemporània, dansa d'arrel, performance i molt més a diversos espais de la ciutat d'Olot i alguns altres lluny de la capital garrotxina. Tota la programació es pot trobar al web del festival www.sismografolot.cat.
I el mot no s'atura a Olot i fa el salt al cinema amb un mot de cine. Tot i que el Festival Literari fa les maletes cap a Girona aquesta setmana, la ciutat manté viu l'esperit viatger amb una nova proposta que canvia els llibres per la gran pantalla.
El cicle portarà històries de viatge als cines d'Olot des d'aquest dimecres i fins diumenge.
Natàlia Moreno.
Després d'uns dies intensos de converses i reflexions sota el lema "Me'n vaig", el mot continua en moviment i ho fa sense marxar del tot d'Olot, amb un mot de cine. Aquesta iniciativa, impulsada pel mateix festival, el Cines Olot i el Cine Club Olot, vol ser una alternativa per tots aquells que no podran seguir el festival a Girona però encara tenen ganes de més. La proposta trasllada al cinema els grans temes que han marcat aquesta edició. El viatge, entès més enllà del simple desplaçament, es converteix en el fil conductor d'una programació que explora canvis vitals, fugides i descobertes personals. Una manera diferent de continuar el relat que han deixat els llibres. Josep Quintana, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, explica que l'aposta és seguir fent créixer el festival a través de diferents disciplines.
Molt contents amb, com dèiem, el festival. Em sembla que és un apostar per la literatura en aquest món tan digital, i tan tecnològic, de les xarxes, dels vídeos, em sembla que és fins i tot trencador, i ens agradaria que el mot, amb el seu ritme, anés creixent a la ciutat, perquè la literatura té això, la literatura són els llibres, però són les obres de teatre, són el cinema, influenciat a la pintura, a la fotografia, per tant, hi ha molt camp per recórrer.
Durant 5 dies, des d'aquest dimecres i fins diumenge, els Cines Olot es transformaran en una mena d'extensió del mot. El públic hi trobarà títols emblemàtics que dialoguen amb la literatura i amb aquesta necessitat tan humana de marxar, de perdre's o de retrobar-se. En dona més detalls Jep Costa, membre del Cine Club Olot.
Es basa de pel·lícules de viatge, la majoria adaptades de novel·les o de novel·les de no ficció, amb històries amb una barreja de clàssics i alguns de més recents. Hi ha Nomadland, La frontera de Jordi Collell, i tres clàssics que va fer una miqueta de mandra de mirar els programaments. Si els torres a mirar en cinema amb una petita introducció que ajuda molt, són pel·lícules que val molt la pena. Els tres clàssics són Apocalypse Now, la Paris, Texas, de Wim Wenders, i després finalment una dels clàssics, potser una de les més maques de David Lynch, que és una història verdadera, com es va traduir aquí, d'Estranja Story.
Amb un mot de cine, Olot es resisteix a acomiadar el festival i aposta per allargar el viatge una mica més. Aquesta vegada, però, des de la butaca i amb la mirada posada a la pantalla gran. La programació completa la podeu consultar al web del Cinema Olot o a Olot Cultura.
I ara marxem cap a la Vall d'en Bas perquè ha estat, sens dubte, l'epicentre del món geganter gironí a la 7a trobada gegantera de les comarques gironines.
El municipi ha acollit aquest dissabte una jornada que també ha servit per celebrar els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Durant l'acte s'ha posat en valor el relleu generacional de les colles, però també la falta de grups de grallers a la Garrotxa.
La Vall d'en Bas ha viscut aquest dissabte una jornada de les que fan poble amb la celebració de la 7a trobada gegantera de les comarques gironines, que enguany també ha coincidit amb una efemèride especial, els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Una trobada que ha servit per reivindicar la força de la tradició gegantera, però també per posar sobre la taula alguns dels seus reptes. Un dels més destacats és el relleu generacional, que segons Clara Anglada, presidenta de la coordinadora de colles geganteres de les comarques gironines, s'ha anat consolidant amb el temps, combinant figures històriques amb noves incorporacions que mantenen viva la faràndula.
La província de Girona
té molta tradició, hi ha gegants molt, molt antics, i la veritat és que és un relleu generacional que s'ha anat portant a totes les colles d'arreu del territori, i un clar exemple és aquí a la Vall, tens els gegants que són els més antics, fins al Berenguer, que es va estrenar la setmana passada. Vull dir, és un relleu generacional, però que alhora hi ha faràndula que va evolucionant amb els temps i fa que s'arreli molt en tot el territori, i no només passa aquí, sinó que passa a tot arreu de la província.
Però no tot és tan positiu. A la Garrotxa, la música passa per un moment complicat. La manca de grallers és una realitat que preocupa el sector, ja que són imprescindibles perquè els gegants puguin ballar sense dependre sempre de coples contractades. Ho assegura Mar Romero, vicepresident de la Coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines, que alerta que aquesta situació condiciona moltes actuacions al territori.
En termes musicals, s'ha de dir que a la Garrotxa no estem en bons moments. De fet, els únics grallers que existeixen en aquests moments són els grallers de Sant Esteve d'en Bas i també els grallers de Castellfollit, que li diuen els grallers del Miracle perquè han ressuscitat des de fa molt poc i només assagen el dia que han de tocar, per tant, sortirà com sortirà. I per tant, a l'hora de música, aquí a la Garrotxa estem en hores baixes i només tenim músiques amb els gegants, sempre i quan hi hagi una cobla que s'ha de pagar per part del Consell Històric.
Més enllà dels reptes, la jornada també ha deixat una imatge històrica pel municipi. Per primera vegada, tots els pobles de la Vall d'en Bas tenen la seva pròpia figura de la faràndula, i això ha permès que totes ballessin plegades. Anna Bach, presidenta de la colla de geganters d'en Bas, diu que és una fita molt important pel municipi.
En data d'avui hem aconseguit una cosa que potser no s'havia aconseguit i estem també molt orgullosos d'això, i és que cada poble de la Vall tingui la seva faràndula, el seu element, la seva característica, no? I d'una figura, diguéssim, que la representa, val? I llavors, per tant, avui per primera vegada ballarem tots junts, i per tant això és fantàstic.
Des de l'Ajuntament, per la seva banda, també posen en valor el paper d'aquestes trobades. Magda Roca assegura que són una eina de cohesió social i d'identitat del territori, i destaca la importància de mantenir viva aquesta tradició popular.
Jo com a alcaldessa estic supercontenta, no? Al final la faràndula ens uneix. Quan parlem de faràndula, sí que cada poble, cada nucli té la seva faràndula, però sí que és veritat que tots tenen aquestes ganes, no?, de trobar-se, de fer festa. És una cosa que fa cohesió, que fa bon veïnatge, que fa comunitat i que a nosaltres ens encanta. Al final això és el que volem a la Vall.
La Vall d'en Bas, que ja va ser la 29a vila gegantera del 2023, ha tornat a posar-se al centre de la cultura popular. Nous gegants, noves generacions i una faràndula que no para de créixer.
Esports, el Club Bàsquet Olot de Primera Territorial aconsegueix l'ascens de categoria. El conjunt olotí ha realitzat una gran temporada i ha tancat l'ascens a falta d'unes quantes jornades per acabar la Lliga. A més, en futbol, la Unió Esportiva Castellfollit també ha aconseguit convertir-se en equip de play-off a quarta catalana.
Es van acabant les temporades i els equips garrotxins de les diferents disciplines esportives segueixen aconseguint nous èxits. Per començar, el Club Bàsquet Olot ha aconseguit l'ascens de categoria després de fer una temporada pràcticament perfecta a Primera Territorial. En 21 partits ha aconseguit 20 victòries i només una derrota, que el porten doncs a pujar de categoria. Després de la victòria d'aquest cap de setmana, la pista del Blanes B per 68-87, el conjunt olotí ha celebrat l'ascens amb l'afició que es va desplaçar, i ara ho podran fer després de Setmana Santa a casa, en el partit que jugaran contra el Vilablareix. Per altra banda, la Unió Esportiva Cellera Merles Planes també està a pocs partits d'aconseguir aquest ascens i que, per tant, també suposaria que dos equips garrotxins aconsegueixen pujar en una mateixa temporada a la mateixa categoria. En futbol, també bones notícies per la Unió Esportiva Castellfollit, que després de la victòria a casa contra el Serinyà, rival de la part alta de la classificació, aconsegueix la seva presència com a mínim a la fase de promoció d'ascens a Tercera Catalana. El conjunt entrenat per Jordi Freixa acumula una gran quantitat de partits sense conèixer la derrota i només n'ha perdut un en tota la temporada. Ara mateix són primers amb 60 punts a 3 de la Vall d'en Bas, que té un partit menys, i que en cas que els de la Vall aconseguissin els 3 punts també confirmarien la seva presència a la zona de play-off. Veurem qui s'acaba emportant el liderat i, per tant, l'ascens de categoria de forma directa. De moment, entre els dos primers classificats només els separen 3 punts de distància.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.